Sí, mira, igual que hem dit abans del projecte Remis, que a grosso modo es podria resumir amb que s'ha intentat fer música des del minut 1, des del principi, a la crear, doncs amb guitarra a l'escola intentem fer també el mateix. És a dir, aquesta és una peça que, de fet, són dues guitarres, hi ha l'acompanyament i la melodia. I la melodia és una corda a l'aire, és a dir, en el moment que tu ja amb els dits ja pots tocar una corda, doncs allà ja intentem que soni aquest tipus de música per enganxar doncs, els alumnes i fer música des del minut zero.
Bé, hem de dir que el Jordi és màster en pedagogia per l'ESMUC i que també és responsable del TAC, les tecnologies que ens tenen al seu servei, o nosaltres
sí.
El servei d'elles,
sí,
no?
Sí,
com
sí,
vulgueu.
Sí.
Però, clar, abans de marxar hem de fer un resum d'aquest calendari d'activitats que teniu, molt ràpidament.
Sí, perquè el 17 de gener, a les 18:15, tenim una trobada de col·lectiva de violí a l'escola. El 23 de gener, a les 17:30, el cicle Cordata, que és un cicle que ja s'està estabilitzant com altres cicles, per tant, és la corda, és la gran protagonista. Tenim el 31 de gener, a les 20 hores, una cosa molt important, que és el concert xerrada del Grau Superior de Música de Cambra amb els representants dels departaments de cambra del Liceu i de l'ESMUC. Això és maco, aquest intercanvi, aquest coneixement de diferents departaments i tots de cambra, en aquest cas. I tenim una cosa, perdoneu, ho hem de dir, que hi ha avaluacions del 27 al 31. Vinga!
Això és feina.
Sí.
Això és
aquí
feina.
Ho tenim.
Per tothom.
Sí.
Molt bé, doncs avui hem parlat de música en conjunt, aquesta iniciativa conjunta entre el conservatori, l'escola de música, les escoles municipals, les escoles públiques del municipi, i ho hem parlat amb el Jordi Paredes, que és un dels professors que intervenen en aquesta iniciativa. Acabarem amb dansa espanyola número 2 oriental de Granados, dues guitarres, i us diem fins a la propera sessió. Clara,
sí, sí,
marxem.
Sí. Marxem.
I donem les gràcies al Jordi.
Gràcies.
Perfecte.
Gràcies.
Bon dia. I a vosaltres, bon dia. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Molt bé.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Rua dels Tres Tombs de Sant Cugat es planifica cada any amb la màxima que es garanteixi la seguretat, tant dels cavalls que la recorren com de les persones que hi participen. Així està prohibit llançar caramels per evitar relliscades i es prepara una ruta que passa per carrers amples amb pendents adequats. Fins i tot s'instal·la allà on calgui elements provisionals com plataformes antilliscants per assegurar que no hi hagi ensurts. Tot plegat és per donar compliment al protocol que se segueix des de 2022. Des que s'aplica, celebren des de l'Ajuntament, no s'han produït incidents. Malgrat això, col·lectius animalistes insisteixen que els èquids pateixen tant físicament com mental i reclamen buscar maneres alternatives de celebrar la tradició. Tot plegat és un reportatge de Cugat Mèdia a les portes de les festes de Sant Antoni Abat. Sant Cugat acull aquest divendres la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis. La iniciativa organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat i el Consorci per la Normalització Lingüística, amb el suport de l'Ajuntament, és una de les propostes de la nova conselleria liderada pel santcugatenc Francesc Xavier Vila. i nou rècord històric de viatgers a les estacions de Sant Cugat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que el 2024 en van rebre més de 10,5 milions. Són gairebé mig milió de viatgers més que el 2023, la qual cosa suposa un increment del 4,6%. I el sindicat CGT ha interposat dues denúncies contra Paidós Fundesplai per haver, diuen, vulnerat el dret a vaga i servir menjar caducat durant la jornada de vaga del personal contractat per l'empresa del 18 de desembre de l'any passat a l'Institut Escola Catalunya. El sindicat ja va alertar d'aquestes irregularitats el mateix dia que van ocórrer, però ara ha portat formalment el cas a Inspecció de Treball i a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. I en esports, el primer equip masculí del rugby Sant Cugat juga aquest dissabte al camp del Sant Roque al Bitllet per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. Els santcugatencs es classificaran si guanyen el camp del conjunt andalús, que és cué del grup. El maig correspon a la jornada número 4 del grup B de la Divisió d'Honor B, que es recupera després d'ajornar-se pels efectes de la Dana. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance, dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, són les 12 i 8 minuts. Comença molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui tindrem una convidada que jo diria que si dic que és de Sant Cugat, potser... Bueno, de la Floresta. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, temporada del TA, Teatre Auditori, segueix. I el Teatre de la Unió comença? Benvinguts, germans, a les arts escèniques. En aquest segon programa de l'any podem comentar la nova temporada del Teatre Auditori. Bé, cal dir que es tracta de la segona part de la temporada, que va començar el mes de setembre de l'any passat. Jo sempre he preguntat per què el Teatre Auditori no fa com tots els teatres que programen i publiquen la temporada sencera de setembre a juny. En la majoria dels casos, i a Barcelona, allargant una mica més perquè la temporada enllaça amb el Festival Grec i ja no es fa exclusivament al Teatre Grec de Montjuïc com abans. Com deia, sempre ho he preguntat i m'han dit diferents coses que no acabo d'entendre. En qualsevol cas... diguem que aquesta segona part comença el dia 7 de febrer amb una obra de teatre genial de David Mamet, Un matrimoni de Boston, que té la particularitat que es va estrenar en català al Teatre Lliure de Montjuïc amb Anna Lizaran, Emma Vilassau i Marta Marco l'any 2005, i ara torna amb Emma Vilassau fent el paper de la inolvidable Anna Lizaran, la Marta Marco fent el paper que aleshores feia l'Emma Vilassau, incorporant-se al repartiment Emma Arquilloé. Cal dir, germans, que hi ha 8 obres més de teatre fins al dia 30 de maig, una cosa que també sempre m'ha sorprès, i que és que la temporada s'acabi el mes de maig, quan podria perfectament seguir fins al final de juny, alternant amb altres compromisos del teatre, com són finals de curs, tancament de commemoracions empresarials i un llarg etcètera que no continuaré per no fer-me més pesat. D'aquestes obres destaco Tots ocells, de Wadji Muawad, l'autor d'Incendis amb la Perla 29 i la direcció d'Oriol Brogi. També una poc habitual obra d'Àngel Guimerà, L'aranya, i una interessant L'imperatiu categòric de Victoria Spumberg. Cal dir que totes les obres escollides tenen interès i que és una collita molt, 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 molt recomanable. En música clàssica cal no perdre el concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Salvador Brotons, amb la cinquena de Shostakovich, o Vivaldi, amb la musiciant de Concert de Nation, dirigit per Jordi Savall, que feia molt temps que no actuava al Teatre Auditori, tot i que viu a Bellaterra. Hi ha un total de 7 concerts també amb la Simfònica del Vallès, el Franz Schubert Filharmonia i 3 concerts més de la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat. 2 òperes de les famoses i que sempre omplen per la Fundació Òpera Catalunya, abans Amics de l'Òpera de Sabadell, una inoblidable herència de Mirna la Cambra i altres amants de l'òpera d'aquesta ciutat, Sabadell, tornen Nabucco, de Giuseppe Verdi, i Carmen, de Georges Bizet. I ja podem avançar que queden poques entrades a la venda. Tornen Josep Sergi Cardavila i Carol, o sigui, en Sergio Dalma. I ja no hi ha entrades. També venen 2 grups d'aquests que ara estan molt de moda, els que fan un tribut, o sigui, copien literalment els originals, en aquest cas Pink Floyd i ABBA. Jo no entenc el seu èxit, però és indiscutible que el tenen, i també que copien bé, però copien. La dansa molt diversa presenta 6 espectacles i torna Nacho Duato, que durant molts anys va ser un dels principals participants en les temporades del Teatre Auditori i va donar molta feina al taller d'escenografia de la casa. I dansa Sharon Ebal, Soul City de Didier Boutiana, la companyia de la Factoria i Guille Vidal Ribas. També 4 espectacles dedicats a la família, una difícil faceta per cobrir amb Marcel Gross, que sembla a vegades més per adults, el pot petit, Festus Teatre i Copiar. Afegint 4 sessions de màgia a la cafeteria Doblades, o sigui 8, i 12 concerts de jazz també a la cafeta, amb grups de tota mena, els diumenges a les 9 de la nit. I del Teatre de la Unió, que estava anunciat després de 13 anys, tancat, que funcionaria aquesta segona part de la temporada, què en sabem? Mira, jo no en sé res. I vosaltres, benvolguts germans? O sigui que em sembla que haig d'acabar, com cada setmana, dient allò que espero que Déu faci més que nosaltres. Amén. Posa Memory de John Ireland, amb una lletra del poeta William Blake, extraordinària, perquè volem parlar d'entrada, parlarem de més coses. Podem parlar d'entrada d'una obra que es fa, es presenta demà al Teatre Auditori. És una obra que té com a títol Amnèsia, amb un autor que és en Delso Valente, i tenim nosaltres, amb molta alegria ho haig de dir-ho, molt content que sigui així, a la Mercè Arànega, una actriu... Espera, una actriuassa.
Hola, Eduard, bon dia. I bon dia a tots els que escolteu la ràdio.
Molt content que estiguis aquí, perquè la veritat és que podem parlar de teatre, parlarem de teatre, però podem parlar de moltes coses més, les que a tu et sembli.
Va, D'entrada parlem de teatre, va.
Ja sé que tens una hora per poder marxar perquè tens molta feina.
A partir d'ara mitja.
Tens molta feina.
Molta, molta.
Però comencem per aquesta obra, Amnesia, Nelson sí. Valente. Amnesia. Què és exactament Amnesia?
A veure, Amnesia és del Nelson Valente, del qui ja vam fer Gossos, que també els vam fer aquí a l'Auditori. És una producció de la Sala Trono, de Tarragona, que el Joan Negrier sempre va darrere d'autors perquè escriguin obres per actors. Bueno, molt bé. Aleshores, aquesta obra és una família que està composada per una mare que té amnèsia, que sóc jo, amnèsia i demència. A veure, hem de partir de que parlem d'una comèdia. Una comèdia especial perquè realment la gent riu, però hi ha gent que diu... Ostres, he sortit molt tocat del teatre. Aleshores, aquest personatge que faig jo té amnèsia, però també té demència, i hi ha vegades que fa coses que dius, hòstia, es passa una miqueta de voltes, no? És teatre. Aleshores, aquesta dona viu amb la seva filla, amb una. Té tres fills, que són la Míriam Iscla, la Victòria Pagès i el Joan Negrier. Viu amb la Míriam Iscla, que és la cuidadora, diem-ne, no? Però hi ha un dia en què la filla aquesta decideix que vol... Sempre ha estat cuidant la mare i decideix que vol fer coses. Vol fer coses i, per tant, aquesta mare se n'hauran de cuidar també els altres. I aquí és on ve el qui cuida la mama, no? El que té feina, el que no té feina, no té diners. L'altre que té massa feina i seria egoista per part seva no poder-se cuidar. Tot són excuses de mal pagador. I una mica això és la funció.
I la mare se n'adona de què està passant això?
No ho sabem, no. En principi no, però té un final que dius, ui, que aquesta s'ha assabentat de més coses de les que semblava. Que és una mica el que passa, també, quan hi ha aquests estadis tan profunds de demència barrejada amb amnèsia. Perquè jo hi ha coses que deia, ostres, li deia Nelson, però esto no lo puedo hacer, es que no se lo cree nadie que yo diga que era terrorista. I un dia... mentre assajàvem, o vaig llegir o vaig sentir, no ho sé, algú, un psicòleg o un psiquiatre, que parlava de que moltes vegades aquestes persones, aquestes coses tan estranyes que diuen i que pensem, va, s'està fent el boig, és perquè les han sentit, a lo millor a la ràdio, les han vist a la tele, o les han llegit en un diari, i al cap d'unes hores o l'endemà, les agafen com si els hi haguessin passat a ells. I dius, hòstia, jo això no ho sabia. Clar, això m'ha ajudat moltíssim a mi, perquè hi ha unes coses que dic que dius, a veure, doncs potser aquesta senyora ahir al vespre va veure una pel·lícula de lladres i serenos o de terroristes tancats a la presó i de cop ella diu també que això com podria ser qualsevol altra cosa.
És veritat que diuen això, que la memòria és una gran mentidera, no?
També,
o sigui,
també.
En el fons...
Sí.
Tu vas adaptant aquelles coses que tu recordes i vas afegint o traient elements fins a convertir-ho potser en una altra cosa.
Sí, sí, de cop i volta parla castellà, li encanta Lorca, ella recita Lorca. I clar, dius, perdona? Bueno, jo ho veuré, és que també tampoc et puc dir moltes coses, perquè és un personatge molt sorprenent,
de veritat.
I penso
que és molt interessant, i a més penso a més que té un repartiment molt bo.
Home... Mira, la Míriam Iscla, la Victòria Pagès, l'Anna Moliner, que ho farà l'Anna Moliner, substitueix la Màrcia Cisteró, el Joan Negrier, el Biel, que és el nen jovenet, que té 21 anyets, i jo. Penso que és un bon repartiment. I està dirigida pel mateix Nelson.
Que deies abans que havíeu fet una altra cosa del Nelson?
Els Gossos.
I la vau fer, ja t'ho recordaré, perquè ho tinc aquí apuntat, eh?
Ah.
El 15 d'octubre del 21.
Imagina't.
Que jo penso...
Fa tres anys i mig.
Sí. Jo penso una cosa, que és que si fem una mica de repàs, has vingut moltes
vegades...
Clar,
perquè he vingut després d'això. Amb què he vingut? Ah, amb els feixistes, amb les instruccions.
O sigui, el 21, i després vas fer... el 24, les instruccions per fer-se feixista.
Exacte.
Que era un monòleg extraordinari, que a més tenia una particularitat que a mi em va sorprendre, però que després pensant t'adones de que més està passant, no? O sigui, quan tu fas la llista, el personatge fa la llista de les coses que estàs d'acord o no estàs d'acord, i veus que acaba amb un percentatge que potser aparentment
no,
tu diries no... no és així, i en canvi és.
Sí, sí, bueno, i tota l'estona el monòleg parlant de llibertat, però és que tu sents molts d'aquests i s'omplen la boca parlant de llibertat. Ara som els demòcrates els que som feixistes, diguem-ne, ells són... parlen de llibertat, no sé, és molt bèstia. Has sentit aquesta cosa? Avui he sentit a la ràdio, jo m'aixeco molt d'hora. Això que Vox ha tret una circular dient als seus adeptes que si els hi fan preguntar sobretot la U, la Sexta, la SER i no sé què més, que agafin els micros i els llencin. Sí, no, llançament de micros. Que els hi agafin el micro i el llencin. Però això deu ser il·legal, no?, fer una proclama com aquesta. Això és un acte de violència. Jo no... És incitació a la violència.
Total.
És que han arribat a uns punts... Perdona, tornem a parlar de teatre.
No.
Però és que allò... m'encenc amb aquestes coses. No, perdona, però... Eduard.
No, però així. I a més, penso que aquesta obra que tu representaves doncs demostra això. O sigui que quan una persona, entre cometes, normal, que s'asseu allà i escolta i veu allò, quan dius segons quines frases, segons quines coses, podria pensar, això, a mi no em va. Ja. En canvi, la veritat resulta que la reacció sí que és aquesta.
Que no tens res contra els moros, però és que l'escala sempre fa olor de curri. I dius, bueno, i si fa olor rostit, potser l'emprenya amb ell. Clar, doncs...
El Teatre Auditori de Sant Cugat, tu has vingut moltes vegades.
Sí.
Moltes vegades. Si jo tinc aquí una cosa, te'n aniré recordant. Per exemple, l'any 19 vas fer una cosa molt, també extraordinari, que era la Shirley Valentine.
Ai, que mona, la Shirley. Me'l vaig passar molt bé, molt bé.
A més, va girar molt per tot Catalunya.
Molt. Jo tinc molta sort, totes les funcions que agafo fem... La gent diu que no hi ha bolos. Jo en faig molts de cada funció que faig, però molts. Vull dir, 40, que a Catalunya es considera molt, 40 bolos.
Sí. A més, el personatge t'entrava molt bé, no?
És molt mona, és molt maca, la Shirley.
El que suposava aquella presa de decisió determinat.
Sí, de decisió d'una dona que s'empodera, però d'una manera senzilleta, diem-ne, no? L'únic que diu és, mira, me'n vaig de vacances a Grècia tota sola, i al final, quan està allà, diu, saps què et dic? Que m'hi quedo, tu. Ja està, els fills són grans...
I el 19 vas també fer una obra extraordinària.
Un altre monòleg, suposo.
No. Davant de la jubilació.
Ah, les 4 hores. La vam fer aquí a Sant Cugat, no me'n recordava.
Sí, va ser el 26 de gener del 19.
Mare meva, el primer acte, un monòleg d'una hora.
I el Tomàs Berger, una obra duríssima, des del punt de vista intel·lectual i política.
Sí, molt bones. Va anar molt bé. Va anar a Madrid, també, a l'Abadia, amb aquesta... Clar, perquè era del Lupa, i el Lupa està considerat en aquests moments un tòtem europeu.
Jo me'n recordo quan vas comentar, no sé si m'equivoco, ves aquest problema de memòria que et deia abans, que el Lupa no parlava castellà ni...
No, i tenia un traductor.
Tenia un traductor.
I no ens deixava ni assajar. No, ho feia ell. Ell parlava 3 hores, i llavors deies, bueno, ara ho faig jo, no? I deia, no, ara anem a dinar. Jo tenia un monòleg d'una hora, el primer acte era un monòleg d'una hora. 4 dies abans d'estrenar, encara no me l'havia deixat passar sencer.
Perquè
volia que fos fresc. I dius, ja, però aquesta és la meva feina. Fer que sempre sembli la primera vegada.
Clar.
I com més bon actor, actriu ets, doncs més versemblant serà que és la primera vegada. No cal que sigui de veritat la primera vegada, perquè llavors patiré molt. I què farem si faig 20 funcions?
Quina condició? Què et deia? Que interessava com improvisar?
No, improvisar no, però... Si, i deia, però i si em quedo a mig, em quedo en blanc? O, perquè, clar, no ho he passat mai. Em deia, doncs entres i mires la lletra. I dius, ja, però a mi això em farà molta vergonya. Clar, si et passa no et queda més remei. Però intentem evitar que passi, no? De totes maneres, és un gran home de teatre. Això és indiscutible. El que passa que humanament jo hi tinc moltes coses... Bueno, jo i molta gent, moltes coses a dir.
Bueno, l'any 2000...
No tot s'hi val per fer art. No tot s'hi val. El maltractament no s'hi val. Aquest home aquí ara estaria a la picota. Vull dir, pel maltractament.
Ja.
Per crits, per... Bueno, és igual. Bueno, és igual, deixem-ho.
El 2017 vas fer Dansa d'amor.
Ah, amb el Lluís Soler i el Carles Martínez.
Carles Martínez.
O el Jordi Figueres, no sé qui ho va fer.
Jo diria que era el Carles Martínez i el Lluís Soler.
Mal. Sí. Sí, vam fer la dansa de mort, una obra ben negra.
Strindberg, però, una cosa, una cosa, en fi, dura, eh?
Fosqueta, dura, sí, dura.
O sigui, veus que anem fent...
Sí, tant.
I llavors anem a l'any 2016 i aquí hi ha una cosa que jo em va quedar gravada.
A mi també m'hi ha quedat, per tota la vida. A mi també m'hi ha quedat.
Neus Català.
Sí, sí. És que hi penso i se'm fot la pell de gallina, la veritat. Penso que és de les millors coses que he fet. Penso. No
perquè t'ho he dit, t'identificaves perfectament.
Sí, molt, molt. I perquè penso que la memòria no s'ha de perdre i que és molt important. Per exemple, quan fem funcions per instituts, hi ha molt xivarri, hi ha molt merder. Jo recordo el dia, aquí precisament, a l'auditori, que vaig fer la funció per adults, bueno, pel públic normal, diguem-ne, i també per instituts, hi havia un silenci, però un silenci tan bèstia. I després, perquè en molts llocs em van demanar després de la funció fer xerrades i tal, vaig dir, no, jo sóc actriu, jo això de fer fòrums, jo això ho faig aquí, a Sant Cugat, però perquè és el meu poble. I vaig dir, val, aquí em quedaré sempre que vulgueu a parlar amb el públic, però no pot ser que jo me'n vagi de bolos per tot Catalunya i torni dues hores més tard. La meva feina és fer d'actriu, i ja està. Si algú vol parlar de l'obra, que parli amb el director, que parli amb l'autor... No, vull dir, no entra dintre de les meves atribucions. Però amb la Neus Català vaig dir, no ho faré, aquí ho vaig fer, per adults, però a tot arreu vaig dir, no ho faré, excepte si són adolescents. Si són adolescents, sí que em quedaré al final perquè puguem parlar. Vaig dir, amb la condició de que qui porti la veu cantant siguin els professors d'història. Jo no sóc historiadora. Jo puc explicar la història de la Neus i donar la meva humil opinió, però trobo que qui ha de portar la veu és gent que realment sap el que va passar. I aleshores es va fer aquí amb, no sé, 800, 900 nanos, no sé quants n'hi havien, i va ser de les coses més boniques que m'ha passat mai. Callats, muts, tota la funció, i quan va acabar fent unes preguntes molt pertinents, bueno, va ser una funció... Felicito a qui hagi educat els nanos d'aquell moment aquí als instituts de Sant Cugat.
Probablement els havien fet abans un tipus de introducció.
Sí, bueno, però estaven calladets.
No,
és veritat. I molt bé. I després els profes portant tota la xerrada, molt bé, va ser molt bonic.
És molt difícil això que dius, perquè...
Sí, però per adults dius, bueno, qui en vulgui saber més, que se compri uns llibres, se'n vagi a casa i se'ls llegeixi. Clar, jo no... No, perquè més... En molts llocs em diuen, però és que és interessant que parlis d'això, i de sí, però jo sóc actriu, jo no sóc historiadora, jo no puc anar a cada poble de Catalunya a explicar el que és l'Holocaust. Vull dir, això li toca a una altra gent, m'imagino.
És veritat. Bueno, col·laboracions en continues tenint moltes, perquè jo tinc aquí una cosa que es va produir en pocs dies de diferència, i era... Vas fer una cosa que era Naladeries, que era un recital que va preparar Angela
Patrick era Fanon. Fantàstic, allò ho vam fer a la biblioteca. Ho va escriure ell, sí.
Ell va fer una selecció.
Músiques, hi havia selecció musical, textos... Estava molt bé, allò era molt bonic. Jo li he dit alguna vegada, dic, per què no ho tornes a fer? Tinc molta feina.
Ja ho coneixem, que és veritat.
És veí també nostre, de la Floresta.
Sí, que és veritat, que té molta feina.
Sí, ja ho sé,
però a la vegada que té molta feina, és una persona, que no cal dir-ho...
És un amor, el Gerald. Un petó fort des d'aquí.
Sí, senyor, una abraçada també i un petó. A veure si ens veiem demà, a veure si hi ets demà. Espero que sí.
Però pobre d'ell que no hi sigui.
Però aquest mateix any, vas participar també amb la Camerata.
És veritat.
També,
per favor,
recitant
és
poemes
veritat.
Del Narcís Comadira.
El meu amic Narcís, sí, senyor. Sí, senyor, és veritat. És veritat, sí, no me'n recordava.
Hi havia una diferència de pocs dies entre una cosa i l'altra.
Ah, sí? No ho recordo, la veritat.
Clar, perquè no pares.
No paro, la veritat.
No pares.
La veritat és que no paro, però bueno, mira.
Jo perquè ho vaig mirant i ho vaig recopilant.
Ho vas, clar.
Però vull dir, jo me'n recordo d'aquesta Camerata. Que
sí, perquè a més vam anar a Trem o a Lleida, vam anar a diversos llocs, també. Sí. Dirigida pel Brutoms, em sembla... No.
No.
Dirigida pel d'aquí, pel de Sant Cugat. I què vaig fer jo amb el Brutó?
Josep Ferrer.
Sí, sí. Viu per allà dalt també, per on tu vius ara. Sí. Sí. I què vaig... Bueno, és igual. Jo vaig fer alguna cosa amb el Brutó.
I després hi ha una cosa que jo també m'ha quedat a la memòria.
El què?
Una obra molt bona que la feies... que vau fer al Teatre en Mirasol, que és l'Alè de la Vida.
Ai, l'Alè de la Vida, amb l'Anna Güell.
L'Anna Güell.
Oh, que bé ens ho vam passar fent aquella funció.
Es veia, eh? Es
notava. Que bé que ens ho vam... Bueno, bé barallant-nos.
No, barallant-nos, clar.
Però mai aixecant la veu, era una cosa
no,
molt...
No.
Molt, amb una direcció de la Magda Puyo estupendíssima. Clar, perquè havia, no hi havia res.
Bueno, hi havia l'esposa i l'amiga del marit.
L'amant, digueu clarament. Eh? Bueno, ex-amant. Ex-amant, perquè ja eren totes.
Però hi havia aquella... En aquesta obra, jo, podria dir que hi havia... que es veia clarament com l'Anna Güell i tu encaixàveu perfectament.
Sí, 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 la veritat és que sí. Saps què passa? Que quan tens davant una bona actriu o un bon actor, no és difícil encaixar, a menys que sigui una bèstia personalment, que no sigui bo, que vull dir que tingui mal rotllo, però si és una persona que està bé, que està ben amoblada i bé, si té talent...
El percentatge de l'ego... No?
Si el té ben entès, l'ego, i és bon actor o bona actriu, encaixar tampoc és tan difícil. Pues perquè aquesta, com més encaixes, millor t'ho passes.
Aquesta la recordo molt bé, i a més, doncs, la nova circumstància del teatre, doncs, més petit...
Sí, un teatre íntim.
Que tenia, exactament, tenia aquesta virtut de la proximitat, aquesta virtut de tenir, eh? I us veia, i jo veia... I veies els personatges.
Sí, sí, és que a més la Magda va dir aquí el que farem és vosaltres dues. Són els personatges. No? Hi havia aquella espècie de ring, però no hi havia res. Sí. No hi havia res, ni mobles. Sí. Hi havia algú per seure, com un banc, unes caixes. O alguna cosa així. No hi havia res més. És que era diàlegs, una funció això, de diàlegs.
I tenim més enrere, a l'any 2013, Bona Gent.
També. És maca, aquella funció.
Que déu-n'hi-do el teu personatge.
Sí, pobreta. Una patidora. És maca. D'aquesta també en vam fer molts bolos, també. Sí, sí. Uf, tantes coses.
I ja podríem dir, bueno, va plaçar el Diamant, que també va portar aquí, i jo me'n recordé sempre també Mort de Dama.
Home, Mort de Dama vam venir aquí, sí.
Sí, sí.
No... En aquella època encara es feien bolos al Nacional. Ara només es collen una funció perquè sí, faci bolos.
Jo cada any però... rebo informació del Nacional, del Lliure, etc. I sempre, doncs, jo, quan rebo la informació inicial, sempre les hi envio i dic, no veig res que pari de gires. Llavors em contesto. I l'última, que és aquesta aranya, que faran...
Sí, faran la de l'aranya, ja està.
I jo penso, sempre dic el mateix... Teatre Nacional de Catalunya, no, perdoneu, Teatre Nacional de Barcelona.
De Barcelona, sí, sí. Sí, tens raó.
Clar, perquè si és de Catalunya...
No ho fan girar, no ho fan girar.
Com a mínim ja entenem que segons quin tipus d'obra, segons quin tipus d'estructura, segons quin... Bueno, és més difícil trobar...
Sí, podria anar als 5 o 6 teatres grans que hi ha a Catalunya. Però, aquí podrien venir tot. Però, quasi totes, crec, les que estan.
Però les obres que es fan al taller...
A la petita.
I a la petita.
A la petita podrien venir totes.
Poden girar totes.
Sí, sí.
I això és una pena. Jo penso que, escolta'm, és que això convertir-ho en un teatre, doncs, a Barcelona, que està molt bé, i que la gent hi va fantàstic, però...
En aquell moment encara giràvem i amb Mort de Dama vam girar. I havia de tornar perquè es van esgotar des de la primera setmana les entrades. Bueno, i a mi em van donar el Premi Nacional.
Sí, senyora. I amb molt merescut. Feies un paper extraordinari.
Un pallasso acabat. Un pallasso.
Sí, però...
Una mala llet.
Exacte, el que anava a dir, un pallasso.
Una mala llet.
Però un pallasso que...
I a veure, que vaig a xerrar a mallorquí i del que vaig demanar un professor...
Ah, sí?
Hombre, clar, perquè tota la companyia era mallorquina, excepte la Minguillón, que feia un paper més petitet.
Sí.
Però... I no calia que parlés tant un mallorquí tan tancat, em sembla. Clar, i vaig dir... Em van agafar a mi per fer-ho. Aleshores vaig dir, a veure... El Rafael Duran, amb el que jo havia fet 7 funcions, em va dir, però t'he de fer una prova per saber si pots parlar... pots arribar a parlar, a xerrar mallorquí? Dic, vale, me la va fer, em va dir sí. Bueno, perquè vam dir, home, tota la companyia mallorquina agafa una actriu de Barcelona que ha de parlar mallorquí, no pot ser. I aleshores jo vaig anar al Belbel i li vaig dir, val, jo ho faré, dic, però vull un professor. Em va dir, ah, sí, sí, ja te'l posarem. Dic, no, 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 el vull per contracte. Si no, no signo. Perquè ja sé com van aquestes coses. Et diuen que sí,
que sí
i després no hi serà. I dos dies per setmana jo feia una hora, no sé, dimarts o dijous, dimecres o divendres, una hora amb un nano que estava fent filologia o no sé què feia a la universitat i venia i feia amb classe. És a dir, amb el text, clar, perquè pensa que hi ha paraules que tenen tres consonants diferents, com
sí,
les diem aquí.
Clar,
idò, xerrar mallorquí així, tots en sabem. Però després tens paraules i el remoll, aquesta aquesta remà, aquesta no la tenim nosaltres, i a vegades aquesta va seguida d'una E normal, no, perdó, normal.
Ja.
Com la diem nosaltres. I vaig dir fins que no, i sí, sí, me'l van posar. Sí, perquè vaig pensar que també era un respecte cap als companys.
És veritat.
I bueno...
I l'autor? I l'autor?
Sí, sí, sí. Ah. L'autor és mort.
Sí, sí. Bueno, hem fet una mica de repàs. De
sí.
Repàs. Eh?
Sí, sí.
No, anem bé d'hora.
Anem bé.
I ara seria dir... Bueno, estàs fent aquesta gira d'amnèsia, però què hi ha en perspectiva immediata?
Doncs vaig començar... Avui som dijous, oi?
Sí.
Dilluns vaig començar al Nacional per fer la sala petita, una funció que es diu Marila Roja, que és de Maria Rosa Arquimbau, una escriptora, periodista, feminista, pom-pom-pom-pom, catalana, que aquesta obra la va escriure l'any 38, que ara ha estat recuperada. És l'única obra de teatre que va escriure, però té uns articles meravellosos. I és una obra... Ah, la fa passar a París, perquè en aquell moment no la volia fer passar a Barcelona. Era plena guerra. La va escriure, això és molt curiós, ho vaig llegir l'altre dia, no ho sabia. Bueno, ho vaig saber perquè estem fent treball de taula i la Esther Villamor, que és la directora, vol que ens empapem molt de les coses de... Doncs la va escriure perquè un parell d'anys abans un autor, que no et sé dir el nom d'aquí, va fer una funció còmica que era la presó de dones. I el que feia era enfotre-se'n, és a dir, d'aquestes dones. Eh? I llavors l'Arquimbau va agafar i va fer una funció de presó de dones, però donant-li la volta.
Oh.
És a dir, no eren dones que s'ho passaven bé i xerraven i no sé què, tot i que aquí ens ho passem molt bé, també. I alguns personatges repetien nom. Per exemple, en l'obra d'aquest senyor hi havia una Lucrecia Borgia, i jo en l'obra de l'Arquimbau em dic Lucrecia Borgia. Però és perquè cada dona... Jo em dic Lucrecia Borgia perquè el meu personatge és enverinadora. Eh? Li agrada enverinar els homes. Els homes que no l'estimen els volen enverinar. Llavors hi ha la dona que va matar el seu marit, hi ha la madame... Hi ha la de Music Hall, bueno, que es despulla i llavors la foten a la presó. Hi ha la d'ètnia gitana, hi ha la de raça negra, que és la Cathy Fay, que és una actriu que treballa bastant.
Sí,
la Cathy. Hi ha la que va matar el fill. Bueno, i la Marila Roja, que és la Carlota Olzina, que és la política, diguem-ne. La que està per l'obrera. I llavors hi ha els guàrdies. I l'obra, doncs, és això, és el món d'aquesta presó de dones, dels guàrdies...
I aquesta obra, que dius, aquesta...
Estem assajant ara...
Aquesta periodista, però és l'obra exactament igual o
no,
és una
no,
adaptació?
No, és una adaptació. El Carles Mallol, l'autor,
sí,
ha fet una adaptació molt maca, hi ha trossos que són exactament iguals, i n'hi ha uns altres que els hi han posat, perquè ho han volgut adaptar a... No a ara, però representa que passa allà... Però han volgut donar un toc feminista, que és el que volia l'autor en el seu moment, però com es posaria ara? Com ho diríem ara?
Clar, perquè sempre l'any 1938...
Clar, no és el mateix. I aleshores el que passa que ens fan ballar, cantar... Jo sembla que hagi tornat a l'Institut del Teatre. Ahir vaig fer una hora i mitja de classe de cant, una hora i mitja de ball. Dius, bueno, ja, no sé... Sí, sí.
Però... molt bé, Mercè.
No, molt bé, molt bé. Estic encantada. Estic encantada.
Ah, perquè jo recordo l'última entrevista que vam parlar, que em deies que tu, doncs, la pandèmia, el que havia afectat, no era tant la pandèmia en si, sinó l'edat, el fet de l'edat.
Sí, 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 sí. Pues mira, torno a estar triscant com les cabres.
Ah, estava bé que facis un paper com aquest i que puguis moure't i ballar i cantar. I...
Sí, home, es ballaran més elles, evidentment, que són més joves, però bueno, però cadascú farà el que podrà.
I això s'estrenarà quan?
Això s'estrena, no sé, el 5 o el 6 de març, estem 4 o 5 setmanes, fins al 6 d'abril, a la Sala Petita del Nacional. I ja està, i es maten aquí. Es fan així, això.
I a partir d'aquí...
A partir de...
a llarg de termini?
Ah, ui, tinc coses, però no en puc parlar. No en puc parlar. Ja t'agradarà molt saber-ho, perquè si ho fem et farà molta il·lusió, però no en puc parlar.
Bueno.
Tinc una cosa d'una sèrie per l'abril, potser una cosa al Borràs, però encara no està clar. Bueno, faig... I no està clar perquè... Hi ha dos dies que no ho puc fer i, clar, haurien de canviar les dates del teatre. Però és que faig una cosa amb el Roger Pallodàs, és un tenor de Tarragona amb el que ja havia col·laborat, i ha fet un llibret sobre una... Hi ha un llibre escrit sobre una dona que va estar en camps de concentració, que es diu Ilse Weber, que és una cançó que es diu Weigela, que hi ha moltes cantants alemanyes que la canten. Weigela és una... està escrit i musicat per ella, i és la cançó que feia cantar els nens quan anaven a la cambra de gas, amb ella inclosa. Aleshores, aquest personatge es diu Ilse, i la que ha escrit aquest llibre... Bueno, la veu que ha donat veu perquè va sobreviure és la Ruth. Aleshores, el Roger el que ha fet és... Ha fet ella el llibret, el Jordi Domènech fa la música... tot i que hi ha músiques que són de la mateixa Ilse,
sí.
I ho fem amb el cor de nens de Granollers, que diuen que són...
Boníssims.
Dels... Val, sí, doncs, imagina't, bons. Farem tres bolos,
molt
fem.
Bons.
Granollers, Valls i Alcover, per ara. I la Ilse cantant són la Neus Pàmies, el Marc Pujol, no, són tres figures, i el meu personatge cantat és la Carme, com es diu? La Carme, la que fa el Petit Príncep, que ella fa de Petit Príncep.
Sí, sí.
És a dir, són tres veus meravelloses. I jo obro i tanco la funció fent un monòleg, bueno, un pròleg i un epíleg, parlat, que sóc la Ruth de gran, que explica una mica la història
i
que a l'acabar diu sóc la memòria del que no ha de tornar a passar. És preciós. I aleshores, com que em vaig comprometre a fer això, i ho vull fer perquè m'agrada, m'han ofert una cosa... Jo estic jubilada. I aleshores he posat com a condició que hi ha dos dies... Sí, però el 7 i el 8 no ho puc fer. No puc fer funció a Barcelona.
Ja.
Tinc aquest compromís. Si m'ho accepten, ho faré. Si no m'ho accepten, només faré això.
Molt bé.
Perquè em ve molt de gust, és un camp en el que jo no hi treballo normalment, m'hi vaig comprometre i és un tema en el que m'implico.
Que t'agrada. Com ho veus?
Ho veig que ho haurem d'anar deixant, Eduard. Però ens veurem demà.
Home, i tant que sí.
I tant que ens veurem.
I tant que sí.
Espera'm al final.
Jo tinc moltes ganes de veure-ho perquè estic convençut de que això que deia abans, per una banda, per la història en si, i per altra banda, perquè sou un grup d'intèrprets molt potents.
Sí,
és
una família, és una família.
T'haig de dir que queden molt poques entrades per vendre, eh?
Oh, que bé.
Molt poques.
Oh,
d'amfiteatre. O sigui, la platea està plena.
Mare meva.
I amfiteatre, si no m'equivoco...
I no és una funció
vegada,
per sala tan gran, eh?
Quan, no, ja. Quan vaig veure, em sembla que quedaven, no sé si 19 o 20 entrades.
Oh, mare meva. Bueno, només dir-te que hi ha llocs com Riudoms, que és ben petit, que hem de fer doblete, perquè les posen a la venda, s'esgoten, i ens demanen venir un altre dia, i diem, no, és que no tenim més dies, no n'hi han. I ens van dir, podeu fer doblete? I vam dir, vale, doncs, i a Riudoms fem doblete, a Tàrrega fem doblete, a Manresa n'hem fet 3.
Carai.
3 funcions omplint la sala gran del Cursal.
Què dius?
Sí, no sé, agrada molt.
Molt bé.
Sí,
molt
sí.
Bé. Bueno, Mercè, moltes gràcies per
moltes
estar
gràcies
aquí.
Moltes gràcies a tu i us espero a tots al Teatre Auditori de Sant Cugat demà. Us passareu una bona estona.
Gràcies, Mercè.
Moltíssimes gràcies.
I felt I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window and didn't know my own face. Oh, brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
Aquesta també havíem posada. Per què l'hem posada? Doncs perquè forma part d'això que estava comentant a la homilia el mossèn aquest que surt al principi del programa, que parlava d'aquest, el tribut. O sigui, aquests, i per què? Perquè vindran uns que faran el tribut a Bruce Springsteen. Escolta'm, jo me'n recordo com va sortir al principi el cantant que se'n parlaven i algú va treure, diu, com es diu aquest cantant? I va dir, Bruce el Springsteen. I no té res a veure una cosa amb l'altra. Bueno, escolteu una cosa. Divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, doncs Amnèsia de Nelson Valente, la que hem parlat ara amb la Mercè Arànega, i, com deia jo, també amb una platea plena, ja en aquest moment, i un amfiteatre que em queden, en tenen molt poques, amb hores d'ara, o sigui que els que voleu veure una obra com aquesta, que jo us anticipo que és una gran obra, i que, a més, com dèiem també, està en un repartiment extraordinari, extraordinari, no us ho perdeu, no us ho perdeu, però és aquelles obres que... I, a més, hi haurà una col·loqui amb la companyia quan s'acabi la funció, que abans la Mercè doncs, parlava de que li costa molt i tal, però suposo que es quedaran dels actors i les actrius, potser no tots, però es podrà fer comentaris que són molt interessants, perquè a vegades t'acaba de completar la sensació que has tingut mentre l'estaves veient. I aleshores, també demà divendres, a les 22:30, al Silo d'en Mercantic, això que deia, un concert tribut a Bruce Springsteen amb Born the Band, que és un grup, o Born the Band, doncs que fa això, una imitació del Bruce. El dissabte, a les 16:30 i a les 18, a la cafeteria del Teatre Auditori hi ha màgia. Són aquests petits espectacles, fan dos espectacles, em sembla que la cabuda de la cafeteria són unes 50-60 persones, amb nens, que fa màgia amb el Mac Neil. I també dissabte a les 20, al Teatre Auditori, Barcelona Guitar Trio and Dance, que és un concert solidari que organitza Oxfam Intermón i que jo penso que té molt d'interès perquè hi ha teòricament un homenatge a Paco de Lucía, però jo penso que tractant-se del Barcelona Guitar Trio, a part d'aquest homenatge a Paco de Lucía, probablement faci moltes coses, molt tipus de... Hi ha també una parella de dansa que amb la part d'homenatge a Paco de Lucía farà un tipus de flamenc o un tipus de dansa aflamencada. I també el dissabte a les 20 hores, a la mateixa hora, a la sala Clavé de la Unió es fa un espectacle, precisament recordant, ja pensem, Clavé, en el seu centenari del seu naixement, per la companyia, perdó, la seva mort, per la companyia Fila Zero, amb fragments de diferents obres d'aquest autor, que són Maria Rosa, La filla del mar i Terra baixa. Cada una d'aquestes obres té un grup d'intèrprets determinat, són fragments que no sé exactament si agafen els finals, els principis o un parell d'escenes importants que defineixen les obres. La direcció és de la Teresa Canes Bozzo i l'entrada és gratuïta, però hi ha d'haver-hi una inscripció prèvia i tractant-se de la sala Clavé del Teatre de la Unió, la cosa és que probablement ja estigui ja molt ple. I a les 21 hores del mateix dissabte, al Casal Torreblanca es fa la nit de punk rock amb grups de Sant Cugat, que és una segona edició del Punk Cugat, que suposo que això comença a les 9 i acabarà cap a les 12 aproximadament. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori, també hi ha un concert, que en aquest cas és benèfic, que organitza el Rotary Club Sant Cugat, i també es tracta d'una espècie de tribut. En aquest cas és un grup que en diuen, el seu nom és La Reina del Pop, i és un tribut al grup A la Oleja de Van Gogh. Com deia, és un concert benèfic que té, com també passa amb el d'Oxfam Intermón, té la seva fila zero, que en el cas de que algú no vulgui anar-hi, no pugui anar-hi, doncs pot fer una donació, en aquest cas sempre doncs, de tipus benèfic. I jo us deixo també amb una música, amb una cançó, que és Roses, però en aquest cas amb La Oreja de Van Gogh, de veritat, la que ho va estrenar. I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent pararem de música, segur. No sé exactament amb qui, però separarem de música. Apa! Fins la setmana que ve. Adéu! Es que ahora van a tu lado. Es el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el espera con la carita empapada que llegarás con rojo.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem!
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.